de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Oh, the weather outside is frightful. A veure, d'aquí res parlarem amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Tenim moltes coses a parlar amb el Jaume Castro, perquè avui justament s'ha presentat en compareixença de premsa dades sobre les diferents formes de pobresa i propostes concretes per superar-les per part de la comunitat de Sant Egidi. També s'ha presentat la nova guia d'on menjar, dormir i rentar-se de la comunitat de Sant Egidi. Volem també contrastar amb Jaume Castro les xifres de Save the Children per la pobresa infantil o també de Rels Fundació. Recordeu, 1.384 persones, avui hem conegut el recompte de les persones que viuen als carrers de Barcelona per part de Rels Fundació. Totes aquestes coses les comentarem d'aquí res amb en Jaume Castro aquí als estudis de Ràdio Estel, però aprofitant que tenia la Vanessa Carrasquilla a la nostra companya de xarxes, li he dit, mira, Vanessa, vine un moment aquí al Fabricació. Vanessa, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè, a veure, tu, durant aquestes festes, estàs a Barcelona?
Mig-mig. Estaré per aquí, però també suposo que marxaré algun dia fora.
Val. I tens alguna idea, aquests dies que estàs per Barcelona, per descobrir, per exemple, algun edifici molt especial de casa nostra? Et donaré una pista. És la primera casa d'Antoni Gaudí.
La Casa Vicenç?
La Casa Vicenç.
Oh, em sembla un planazo, la veritat.
Què et sembla?
Sí, és que a més a mi m'encanta descobrir Barcelona com si fos turista.
És que és això.
M'agradaria que estigués menys plena, també t'ho he de dir, eh?
Doncs mira, perquè estigui menys plena, fixa't, perquè a Ràdio Estel us ofereix un descompte per visitar la Casa Vicenç aquests dies.
Explica,
i de fet, no sé si t'has fixat, però ha vestit la Casa Vicenç, les seves balconades de Nadal, llueix diferent i ben original.
Ai, doncs hi he d'anar, Mercè.
Va, de cap, no? Que et vols fer una selfie?
Home, i tant. Home, jo sent de xarxa, selfie sempre, per favor. Clar, selfie i empal i tot.
Cap a la Casa Vicenç.
Cap allà que anem.
Que estàs col·leccionant, Vanessa, visites a les decoracions nadalenques de la ciutat?
Això mateix, si em sembla un pla. Casa Vicenç no pot faltar.
Cap a la Casa Vicenç. Que vols fer una sortida una mica diferent amb la família?
També, cap a Casa Vicenç.
Que ja us està esperant. I ara, clar, tu m'ho preguntaves. I què ha de fer, no, l'audiència?
Sí, sí.
Doncs
sí.
Mira, que fàcil. Doncs podeu entrar a casavicenç.org, tries les teves entrades, el dia que tu vulguis.
Així fàcil.
I això sí que és molt important. Has de posar el codi Nadal, amb majúscula,
sí.
Nadal. Veuràs allà un apartat per emplenar, que posi codi, poses Nadal i tindràs un 20% de descompte, res, automàtic, al moment.
Ostres, està molt bé. Jo crec que és un molt bon regal de Nadal, perquè això d'acumular objectes de vegades ens costa, no? Que acabem comprant coses que dius,
que després...
i això per què? Però en canvi regalar experiències i que siguin amb la família, que pugueu compartir i després fer fotos xules i tenir-les com a l'àlbum familiar, crec que és molt bonic.
I fer fotos a llocs segurs.
Ah, sí, també, també.
Aquests dies també el que estem veient, no?, per Passeig de Gràcia. Que...
Sí, sí, exacte, no cal posar-se
no
a mig al carrer.
Exacte, posar la teva vida en perill.
No
per
cal.
Tant, casavicenç.org, entres, tries el dia que tu vulguis, poses el codi Nadal i tindràs un 20% de descompte automàtic. Això sí, tens temps fins al 31 de desembre.
Bueno, encara hi ha dies, però millor que anem reservant-ho aviat, doncs.
Aquest Nadal, Vanessa, visita Casa Vicenç.
I tant, que ho faré.
I gaudeix de la primera casa d'Antoni Gaudí. Gràcies, Vanessa.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia. Thank you.
Vinga, va, que amb res, dos minuts. Situem a un quart de cinc de la tarda. El dinar de Nadal més multitudinari d'aquestes festes serà un any més del de la comunitat de Santa Gira, una festa que l'any passat va arribar a plegar gairebé 250.000 persones arreu del món i que aquest any vol allargar encara més doncs, aquesta taula de solidaritat. Una tradició que, per cert, se celebra des del 1982, per tant, aquest any farà 41 anys, l'any que justament un petit grup de persones pobres doncs, van ser acollides a la taula de la festa, a la Basílica de Santa Maria del Trastevere, a Roma. Avui és un plaer saludar aquí a l'estudi del Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel, en Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Com estàs, Jaume?
Molt bé.
Què tal?
Gràcies.
Gràcies.
Content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també que estiguis aquí, sobretot en un dia, Jaume, en què vosaltres, des de la comunitat de Sant Egidi, aquest mateix matí, si no m'equivoco, heu presentat en compareixença de premsa dades sobre, ara ho dèiem, les diferents formes de pobresa i, sobretot, el que heu fet és presentar propostes, no?, concretes per poder-les superar. Explica'ns, no?, si han variat, s'han incrementat aquestes formes de pobresa o quin és el rostre de la pobresa a casa nostra a dia d'avui.
Sí, aquest dematí hem presentat la guia On menjar, dormir, rentar-se, que és una tradició cada any, que és una eina per ajudar moltes persones a trobar els llocs a Barcelona de la solidaritat i també que és un ajut per moltes persones per poder doncs, trobar els llocs on ajudar els altres. Demanaves quines novetats. Jo penso que la bona notícia és que hi ha molta gent que té ganes de fer el bé, que té ganes doncs, d'ajudar els altres, que busca espais per servir els altres, i això és la bona notícia. I en aquest sentit creiem i cridem, sobretot en aquestes dades, a tota la ciutadania a construir xarxes d'amistat i solidaritat amb tothom. La mala notícia, la sabem, és que els índexs de pobresa doncs, a la nostra ciutat, al nostre país, són elevats i que molt concretament hi ha molta gent que es troba vivint al carrer i nosaltres la primera resposta és personal, la que fem des de la comunitat de Sant Egidi, amb molts voluntaris, que és que a través del menjador, a través de la Casa de l'Amistat, a través doncs, de la trobada en el carrer de moltes persones, provem doncs, de construir un lligam d'amistat amb aquestes persones i ajudar-les a sortir d'aquesta situació. Per altra banda, demanem sempre més a l'administració doncs, que es puguin crear nous espais, no? Espais doncs, on es puguin aixoplugar les persones, espais, diguéssim, de baixa exigència, on almenys d'una manera digna les persones puguin dormir, puguin rentar-se i puguin, diguéssim, trobar un lloc digne per tirar endavant.
Clar, perquè què creus que hauria de passar, Jaume? Perquè Barcelona doncs, no deixi a ningú enrere.
Aquest és el nostre somni, que ningú es quedi enrere. I perquè ningú es quedi enrere cal començar pels més pobres. Això des de Sant Egidi ho creiem profundament, per això el nostre servei comença al costat dels més fràgils i els més pobres, i això penso que és una preocupació que també ha d'arribar a les administracions per començar a donar respostes també a partir dels més pobres.
Creus que aquesta resposta està sent benvinguda, vera benvinguda, o fins a quin punt no? S'està rebent i s'està actuant amb aquesta resposta?
Jo penso que hi ha respostes. Des de l'Ajuntament de Barcelona hi ha una inversió important per a les persones sense sostre, però pensem que ha de ser una resposta que vagi més enllà. Per això nosaltres demanem aquests centres de baixa exigència i en aquests moments, amb altres organitzacions aquí a Barcelona, estem demanant doncs, que s'aprovi en el Parlament de Catalunya una llei pel sensellarisme. O sigui, per donar resposta, per erradicar, per trobar solucions doncs, amb aquest problema i donar dignitat a les persones sense sostre.
Clar, és que, mira, si no m'equivoco, Jaume, no sé si vas llegir aquesta notícia fa uns dies, es va desnonar a una família, si no m'equivoco, de Badalona, en què diria que hi havia dos infants i una persona doncs, que depenia de respiració. I d'aquesta manera, clar, et trobes aquestes notícies i penses, es fa prou, no? Fins a quin punt actuem, no? Davant d'aquestes desigualtats, no?
Sí, jo penso que es fa, però s'ha de fer més. I penso que justament aquests dies és un moment doncs, per obrir els ulls, per donar-se en compte d'aquestes situacions. Si pensem en les persones sense sostre, que hi hagi 1.500, 2.000 persones al carrer, són números que són assequibles, als quals se'ls pot donar una solució. Per tant, és possible afrontar-ho i aquest és el nostre desig. I en aquest sentit, el mateix dinar de la comunitat de Sant Egidi vol ser una mostra de que es pot somiar i es pot pensar una ciutat que sigui per tothom, on ningú quedi al marge. Si es fa el dia de Nadal, es pot fer cada dia.
Clar, és que aquest és el punt, no? Que si es fa el dia de Nadal es pot fer cada dia, no? I d'alguna manera també avui escoltàvem també en Ferran Busquets de Rels Fundació en declaracions de l'Estel Migdia que comentava justament, feia una valoració de les xifres, no?, que s'ha donat, que tu deies, aquestes 1.384 persones que viuen als carrers de Barcelona i deia, clar, que el que es necessitava també són propostes a llarg termini, no? No propostes a mig termini, que es quedin com a mig fer, no?
Sí, és veritat. Jo penso que aquí hi ha una gran pregunta, diguéssim. En qualsevol cas, jo penso que la primera resposta és la resposta concreta avui, la més immediata. Jo penso que la nostra ciutat, per exemple, ara que venen dies de freds, dies difícils, jo penso que no podem permetre'ns que la nostra ciutat de Barcelona hi hagi gent que estigui al carrer. Certament que la millor solució és donar-li una casa, però la casa per tothom en aquest moment no hi és, perquè el problema habitacional és molt gran, no només per les persones sense sostre, per molts altres. Per tant, davant d'aquesta situació, no com un mal menor, sinó com una resposta digna per totes les persones, creiem que és important apuntar a la idea de que es refagin aquests centres de baixa exigència, com havia hagut en el passat, per donar una resposta digna i perquè ningú doncs, visqui i dormi al carrer. Certament que això ha d'anar acompanyat per itineraris. Jo penso que en aquest sentit és important, i això és una crida que ja és una realitat per moltes persones a la ciutat de Barcelona, construir doncs, lligams de fraternitat, xarxes d'amistat i de solidaritat que ajuden a sostenir la vida d'aquestes persones.
Avui estem parlant amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Avui s'ha presentat aquesta guia també, un menjar, dormir, rentar-se, que ens deies, no, Jaume? I aquestes propostes i aquestes diferents formes de pobresa que han analitzat des de la comunitat de Sant Egidi. També Save the Children, avui els escoltàvem. La pobresa té cada dia encara més rostre infantil?
Sí, 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 és cert. Un de cada quatre infants del nostre país està, doncs, en risc de pobresa. O sigui, això és veritablement números que sobten,
que esgarrifen,
no? Que esgarrifen. I un es pregunta, a casa nostra això és així?
Exacte.
A casa nostra és així perquè després de la pandèmia, com a conseqüència doncs, de la guerra a Ucraïna, ara a Gaza i la situació internacional, la inflació, etcètera, etcètera, moltes famílies no arriben a final de mes. Ens tenem en una situació doncs, complicada i difícil. I, evidentment, tenim que apostar. I, sobretot, per una cosa, perquè la nostra societat té un gran problema avui, i això ho posa també en evidència aquestes xifres, que és el gran impacte que té la nostra societat, la soledat. El gran impacte que té la nostra societat, el fet que les famílies cada vegada siguin més reduïdes, que podríem dir la subsistència i la solidaritat familiar des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista de sostenir-se en l'ajut, cada vegada és més petita. I això fa doncs, que hi hagi doncs, aquest increment, no? Doncs de la pobresa també en els infants. Gran part d'aquesta doncs, pobresa és en famílies monoparentals, per exemple. No? Per tant, jo penso que aquí és un altre aspecte important, una mica a combatre, diguéssim, la soledat a la nostra societat. I en aquest sentit, els grans damnificats són els ancians. Els ancians que estan sols, que estan isolats i que moltes vegades es troben descartats. I en aquest sentit, també, des de la comunitat de Sant Egidi, i molt especialment en aquests dies, fem una crida perquè els ancians no es quedin al marge d'aquestes festes i que puguin, diguéssim, aquests dies i sempre reintegrar-se a la vida de la nostra ciutat.
I fixa't, perquè nosaltres sempre des de Ràdio Estel us hem donat tot el suport, Jaume, i ho sabeu, perquè deixem primer, abans de passar amb aquest Nadal per tothom, que és la campanya que heu organitzat per aquestes festes, el mes d'octubre, si no m'equivoco, vau complir 10 anys de la creació del menjador de Sant Egidi de Barcelona per persones pobres. Com valoreu aquesta dècada, Jaume?
Bé, aquesta dècada ha estat una dècada complicada, perquè enmig d'aquesta dècada hi ha hagut la pandèmia, ha hagut una pandèmia que ha fet canviar doncs, molt la manera d'arribar a les persones doncs, del carrer. Amb creativitat hem buscat les maneres d'estar al costat d'aquestes persones, perquè sempre pensem, i els menjadors, els centres d'acollida de la comunitat, són cases d'amistat, perquè creiem que és molt important amb aquestes persones construir vincles. Aquests 10 anys, pel menjador, hi han passat més de 5.000 persones diferents, però la cosa important és que totes tenen el seu nom, totes tenen una història, i hi ha moltes, moltes d'elles que des del primer dia venen al menjador. Algunes que estaven al carrer i que, afortunadament, ja no estan al carrer, però que han continuat amb aquest vincle d'amistat personal, perquè ens sembla que això és fonamental. No només és el servei de donar de menjar, que és importantíssim, sinó que al voltant del menjador, tu em demanaves el resultat d'aquests 10 anys, doncs al voltant d'aquest espai d'amistat, doncs es produeixen moltes històries, molts miracles i molts canvis en la vida de les persones. Això és el bonic.
Clar, de fet, inicialment, aquesta taula de la solidaritat, que dèiem que podem veure el dia 25, si no m'equivoco, ara ens ho expliques millor, Jaume, vau començar tenint a 20 persones cada setmana i avui a la taula ja s'asseuen 250 persones.
250.000 al món.
Al món. Com ho valoreu, clar, des de la comunitat de Sant Egidi, no? aquest augment de comensals? O sigui, és una cosa, podríem dir, generalitzada, o preguntat d'una altra manera, arreu del món hi ha aquesta tendència a l'alça?
Evidentment, si un compara amb el món, 250.000 persones és ningú. Però és molta gent, com molt bé deies tu. Perquè això vol dir que hi ha tantes persones que se sumen amb un somni. Què és el que veiem el dia de Nadal? Que és una taula en la que hi ha persones de diferents orígens, que hi ha persones de diferents edats, de diferents condicions socials, i on es confon qui serveix i qui és servit. O sigui, podríem dir que la imatge del dinar de Nadal és una mica la imatge del món com voldríem que fos. Una imatge de la gent diversa que està junt, que fa festa, que respecta, i que, diguéssim, que està un al costat de l'altre amb un denominador comú, que és aquell de construir un món en pau. En aquest sentit, aquest és un somni que creix i a nosaltres ens fa molt, molt feliç, sobretot de compartir-ho amb tothom.
I qui està convidat en aquesta taula de Nadal, Jaume?
Sí, aquests dies estan invitant a les persones. Són persones que la comunitat de Sant Egidi coneix i acompanya durant tot l'any. Són moltes persones sense sostre. Persones sense sostre seran més de 500. Són moltes persones ancianes que el dia de Nadal estan soles, algunes de les residències que també vindran. Hi ha un bon grup també de refugiats sirians, ucranians i persones, famílies, diguéssim, nouvingudes. Hi ha molts latinoamericans també darrerament. Totes, doncs, unides per un vincle d'amistat que es construeix amb els diferents serveis que la comunitat de Sant Egidi fa durant tot l'any, en l'Escola de Cultura d'Idiomes, en l'Escola de la Pau, en el menjador, en els diferents serveis per a les persones grans i sense sostre.
Clar, hi haurà oients que es preguntin ara, com ho fan? Com ho organitzen? Com ho feu, aquesta taula? Tan llarga i magnífica de solidaritat.
És una taula que es construeix, es prepara gràcies a l'ajut de moltes persones. I que, en aquest sentit, tothom pot ajudar. Hi ha moltíssima gent que hi ajuda. Hi ha qui ajuda econòmicament, hi ha qui ajuda donant una mica del seu temps, hi ha qui ajuda venint el dia de Nadal per ajudar a servir, per preparar una mica doncs, la taula, el dinar. O sigui, diguéssim que en l'experiència de Sant Egidi les grans coses es fan gràcies a l'ajut i la col·laboració de molts, perquè estem convençuts que sempre tothom pot ajudar amb un altre que és més pobre. I en aquest sentit és una gran xarxa de solidaritat que es posa en moviment i que en els diferents barris i en els diferents llocs on es fa el dinar doncs, ens construeix.
I, de fet, també, qui vulgui participar, és ben senzill, Jaume, només ha de donar un regal també a un centre de recollida o fer un donatiu, si no m'equivoco, no?
Exactament. Aquests dies estem recollint, evidentment, els molts donatius i qui vol també pot col·laborar doncs, amb un regal, que demanem que sigui nou per les persones, perquè cadascú qui ve al dinar de Nadal té un regal personalitzat, nou, També doncs, hi ha persones que ajuden doncs, portant alguns aliments, torrons o les coses típiques de Nadal.
No?
Exactament.
Clar, perquè és curiós que a vegades només, Jaume, amb un petit gest, un petit detall, no? pot marcar una diferència important per a aquell que no té, que no té gairebé res o que l'únic que vol, molt probablement, i que tu, Clara, quants anys fa que estàs al capdavant de la comunitat de Sant Egidi Barcelona,
bé,
Jaume?
Sant Egidi Barcelona va néixer l'any 89 i sí, el 89 ja vam fer un petit dinar de Nadal aquí a Barcelona, érem 9 persones del carrer.
Persones del carrer. I ara, fixa't.
I ara aquest any serem assentades a taula, el dia de Nadal serem unes 1.400 persones.
1.400 persones, eh? I és el que et volia preguntar, és que hi haurà molta gent, molts comensals, molts convidats a aquesta taula de Nadal, que l'únic que voldran és companyia.
Sí, una de les paraules que sempre escoltem més després del dinar de Nadal és gràcies. O sigui, l'agraïment penso que és important. En una societat on tot es compra, tot es ven, on sempre hi ha un interès al darrere de les coses, l'agraïment, diguéssim, és quelcom que neix al cor i és quelcom profund, diguéssim, que no neix per al regal que es dona, que no neix per al que s'ha menjat, que, a més, aprofito de dir que és bo i està fet, doncs, amb excel·lència, perquè... Això sempre ho hem pensat així, sempre ho construïm així, que hem de donar als altres el millor, sí. Tractar els altres com ens agradaria que nosaltres ens tractessin. Però més enllà d'això, justament, hi ha una resposta, que compartir el dinar de Nadal, que és un dinar de família, amb aquestes persones, és dir-los, per tu ets important per mi. No ets una persona... anònima, sinó que et vull bé, ets una persona que et tinc en compte i el teu nom, la teva història, per mi té un valor i forma part de la meva vida, perquè el dia de Nadal el comparteixo amb tu.
Quina és la història durant tots aquests anys que més t'ha impactat, Jaume?
N'hi ha tantes. Potser una...
La primera que t'hagi arribat.
La primera que m'arriba, i haig de dir que és quelcom que l'explico sempre, que em va romandre tota la vida, va ser... recordar una dona, a la Josefa, gitana, sí. Que en el dinar de Nadal li vam fer un regal. El regal era una paella. I quan li vam regalar aquell regal, aquesta dona va sortir d'ella mateixa, amb la joia que va expressar. Evidentment, és una joia que et sobta, però el que em va sobtar més és preguntar-li amb tota la innocència, sí. Com és que estàs tan contenta? Diu, perquè mai a la vida ningú m'havia fet un regal.
Exacte.
O sigui, una persona tenia en aquell moment 23 anys, ja tenia 5 fills, i que et diguin això, doncs, una mica et toca, no?
Home.
Perquè a vegades, moltes vegades, no donem valor a tot allò que estem vivint i tot allò que estem fent.
No? El valor de regalar el nostre temps, de regalar doncs, aquest Nadal. Podeu fer una ullada a santegidio.org, que és la vostra pàgina web, no, Jaume? I allà veuran les diferents formes per poder col·laborar en aquest sopar,
exactament.
Aquest dinar. Recordem, a quina hora serà? És el dia 25?
Sí, el dinar de Nadal es fa el dia 25, és a l'hora es fa a la Basílica de Sant Just i Pastor i altres 8 llocs de la ciutat. Uh-huh. I, a més, durant aquesta setmana ja estem... estem fent també diverses trobades en diferents residències, en diferents espais, sobretot per ancians que estan sols, que no es poden desplaçar i que volem també fer-los arribar una felicitació de Nadal, un regal i una festa de Nadal, perquè ens sembla que un punt delicat i important d'aquestes festes és que els ancians no estiguin sols, que els ancians no quedin a part, sinó que formin part de la festa i que formin part, diguéssim, de la nostra ciutat, de la nostra societat.
Jaume Casso, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Gràcies, com sempre, un plaer escoltar-vos.
Gràcies a tots vosaltres.
Per tota la feinada i bon Nadal.
Bon Nadal i gràcies a tots pel vostre ajut.
Ràdio Estel. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Que passen de 4:45 de la tarda. Elena Neira.
Que festín!
Per molts anys.
Ai, gràcies.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé.
Home, per favor.
Porto una setmana esperant per això.
Sí, claro.
A veure.
Però què és aquesta meravella? Què és això, Elena?
Ai, que he traït un panetone per aquí disfrutar de l'azúcar i celebrar.
Per tant, avui, que bé, farem la secció menjant, cosa que m'encanta.
A mi també. A mi també. No se notarà que estem comint.
Res, res. La Vanessa ja ho subtitularà després a xarxes.
Exacte. Escolteu, que ara us estava comentant a viernes, divendres, de la fabricació pròpia, doble Bayona, eh?
Madre mía.
Madre mía.
Que no pase nada. El universo se va a plegar sobre sí mismo.
La Sociedad de la Nieve.
A partir de les 5 de la tarda. La Sociedad de la
Nieve. A partir de les 5.
A partir de les 5 de la tarda.
De Bayonas.
Doble Bayona.
De Bayonas.
De Bayonas va la cosa. O sigui que tindrem el Carlos, que és de, bueno, ja sou el nostre col·laborador habitual, i vindrà acompanyat, doncs, del seu germà Juan Antonio Bayona.
Perdona, per presentar-nos la pel·li. I hoy tienes a Olga Vallejo, Elena Neira.
Hombre,
que,
oye,
per favor. No es por desmerecer,
per
però...
Favor.
Per favor.
Que encara no he fet cap pel·lícula, però tot és posar-s'hi.
Però jo m'he muntat unes quantes en mi cabeza. Sí, eso cuenta.
Es que por supuesto.
¿Has contado la cantidad de películas que has visto en tu vida?
Bueno,
y series y productos audiovisuales en general.
¿Estás lista?
Tengo lista, claro.
¿Y tienes número?
Pero tienes en un Word, en un Excel.
A ver, no soy tan psicópata, Olga. Pero bueno, podría hacer un cálculo estimado y no me equivocaría.
¿Y qué te saldría?
Mucho. No tenía amigos de pequeña.
Ay, Dios
mío. Y luego ya no solamente es la cantidad de películas que he visto, sino la cantidad de películas que he visto muchas veces.
¿Qué ha repetit?
Cuando digo muchas veces es...
¿Cuál?
La que más he visto...
Sí.
¿Lo tengo que decir públicamente?
Sí.
Esa de Elm Street.
Ah, jo la sabia, de quan vam anar al...
Sí, sí.
Al Hotel Kruger.
Sí, sí. Tremendo.
Pero te ha dado...
Me sé el diálogo de memoria.
¿Qué dius?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, es que no son 20 ni 30.
Veces.
Tienes el certificado la persona que
son 98. Son 98.
Ah, ¿y las vas contando de todas o no más de aquesta? Porque
no,
ya es un caso extremo.
Esta en particular es un caso extremo, entonces hay que
s'ho mereix.
Sí, hay que registrarlo.
Pero escolta, ¿cuántas películas ya? Porque ya da...
De Pesadilla en el Street hay 7.
Ah, ¿las has visto todas 98 vegades?
No, hombre.
¿Tú vives con eso?
Me queréis pintar como una persona que no soy. Soy una persona normal, con una salud mental equilibrada, que solamente ha visto 98 veces la primera parte.
Sí. Ah, vale. ¿Es la buena? Por si no has de ver alguna.
Es la buena, es muy buena.
Está bien.
Yo prefiero que menys un trosset de panetone. És que he dinat molt poc avui. Quina va dir?
Que m'està llegant l'olor.
És que clar.
Claro,
ara posarem
mira,
un trailer i aprofitarem i menjarem una
mica. Jo ara també vaig.
Per cert, has vist La Sociedad de la Nieve o no?
Todavía no la he visto. Reconozco que todavía no la he visto.
Tampoc. Però la vull veure al cinema, perquè com sé que està pensada per fer el cinema, com la majoria de pel·lícules, però hi ha algunes que potser no em sap tant de greu si la veig
en
pantalla petita.
Mira, el Bayona, el Jota va entrar, jo i el Jota, el meu amic Jota, va entrar el divendres per telèfon, divendres passat, i ens va explicar justament això, bueno, i ho està dient a tot arreu, que és una pel·lícula que està rodada justament per veure la gran pantalla. Vull dir, sense,
hombre, es
sense desmereixer després de Netflix.
És un pelín regular que diga eso teniendo en cuenta que la broma se la ha pagado Netflix, pero bueno, entiendo el concepto, pero
sí.
Es que se l'ha producido Netflix.
Clar, però això és com els que va fer els dos primers capítols de...
El senyor de... No?
Los anillos del poder.
Los anillos del poder.
Jo la vaig veure al cinema i allò amb pantalla gegant era espectacular.
No, si jo, o sea, entiendo el que diga que lo vayan a ver al cine.
I era plataforma.
Que dentro del concepto de que una plataforma te ha pagado tu película, pues sería interesante que dijeses, oye...
Que també està
bé. Però si no passa nada, la podeu veure en Netflix.
Bueno, doncs ja sabeu, crec que és el 5, no?, de gener,
sí,
o que es podrà veure també
antes de
a
Reyes.
Netflix.
Va, jo he venit a hablar de lo mío.
El 4 de gener, diuen. A ver, ¿y de què parlarem
avui? Mi tema.
Pues, lo suyo es 2024, avui.
Lo mío es 2024, porque yo hoy he venido a crearos necesidades.
Com que no tenim prou llista de sèries que no hem vist pendents...
Vamos a acumularla un poquito más y a crearos un poquito de hype con todos estos estrenos.
Y a crear expectativas. A marcar días a la agenda de estrena de...
Aparte, di Olga, lo que has dicho justo antes de entrar en...
¿Las he visto todas?
Creo que es un hecho histórico en esta sección que Olga Vallejo haya visto todas las series de las que voy a hablar
todas
hoy.
Algunas son primera temporada hoy, que
pero
se estrena. Sí. Es
pero
broma,
si
Mercè.
Son las series más esperadas. No tenía res, ara. Sí...
No.
Clar, però no m'ho crec, això.
No, perquè algunes són primeres temporades...
Però quiere ver, la voluntat està ahí.
Per descomptat.
Hay la voluntat de verla.
Ara, et dic, hi ha
eso
una
cuenta,
que...
Eso cuenta?
No molt. Pot ser.
La intenció
és com la intenció,
cuenta.
La intenció cuenta. Si només hi ha intenció, malament, però...
Exacto, el detalle cuenta.
Però intentaré concretar una mica més a mesura que s'estreni.
Pues eso, vamos a hablar de los grandes estrenos que van a venir en 2024 y que tienen a todo el mundo pues revuelto de hype.
I amb què comencem, Elena?
Pues... Yo, ¿qué quieres que te diga? Una que yo tampoco he sido muy, muy fan, pero hombre, tengo que reconocer que después de cómo terminó la primera temporada, pues me apetece mucho ver la segunda temporada de La Casa del Dragón. Errors were made in the hours following King Viserys' death. The war be fought. Many will die. And the victor will eventually ascend the throne. Aquí tenemos dos reinas alfa. Claro, tenemos a Rhaenyra y a Alicent, sí, que terminaron la última temporada un poquito mal.
A ver, yo me voy a aburrir mucho,
hay que reconocer que el último episodio lo puso muy arriba porque...
Bueno, porque todo lo otro estaba muy abajo.
Claro. Entonces tenemos, por una parte, uno de los hijos de Alicent, que es el más rarito de todos, sí, mata por accidente a uno de los hijos de Rhaenyra.
Es verdad, me había olvidado.
Claro, lo mata su dragón en realidad porque se le va la olla, lo quiere asustar, pero el dragón se encabrita y lo termina matando. Entonces ya sabemos que el primer episodio empieza con una muerte que se achaca a la otra familia. Y ya sabemos cómo eso termina en Juego de Tronos.
Mal.
Eso acaba mal. Eso acaba mal siempre. Entonces tenemos por una parte una que se considera la legítima heredera del Trono de Hierro, ¿vale? Que supuestamente es la estirpe directa del rey ya fallecido, pero que como era hija...
Ay, aquel
no
rey,
podía,
com
no
va
podía,
patir aquell home, que malament va envellir.
Home.
Exacto.
Sí.
Y que de hecho le dice a su mujer, entre delirios, que ella es la elegida, pero... Se lo dice porque piensa que es su hija y la que lo está escuchando es su mujer, entonces su mujer reivindica que sean sus hijos los que sean los herederos del trono. Bueno,
jo no sé si
li donaré...
Jo, la primera temporada, molt. Però vaig pensar, que algun dia remuntarà. I és vital, l'últim capítol, però què van ser, 8 o 10?
Muchos muy pesados.
Ui, se'n va fer llarguíssim.
Tenemos esperanzas puestas en
esto. Però sí, però jo la miraré.
Escolta, i quan dius que és l'estrena estimada, és a l'estiu?
Se supone que será en verano. Todavía no se sabe porque el calendario de estrenos ha bailado un poco con todo este tema de la...
De la
vaga. De la huelga. Exacto, exacto. Bueno. Pero supuestamente es verano, pero no se sabe seguro.
Bueno, doncs estarem pendents d'aquesta Casa del Dragón, la segona temporada, HBO Max, i ara sí que ens parles...
Ara sí, Olga Vallejo.
Ai, cara, que bé.
Ara sí, ara què va a venir? Lo que tienes que ver, la primera sèrie que tienes que ver este año.
Quan s'estrena això?
En enero.
Ah, estoy a punto.
15 de enero.
Apuntat.
I què ha de veure, Olga?
Tiene que ver la última temporada de True Detective.
Don't you ever get this feeling that sometimes you just want to disappear, just walk out?
Never stop.
Jodie Foster. Ah, val.
Sí, sí, estava retractant-se i dient no.
És que hem de dir...
Tu no has vist cap?
Jo vaig començar a veure i em faltava l'aire quan vaig veure la primera...
Bueno, és que això és True Detective, és un thriller així un poc
xungo. I no sé si em va agafar en un moment personal que jo no em veia capaç de veure allò i vaig deixar de veure-ho. I vaig veure que anaven estrenant temporades...
Yo te puedo decir que la primera es un must, es decir, la primera es absolutamente...
O echa turna a intentar.
Tienes que volver a intentarlo, pero es que la segunda tenemos a una Jodie Foster enfrentándose a un crimen en mitad del hielo, oscuridad, imagínate, en una estación de investigación del Ártico.
Sí, aconsegueix.
Es que tiene todos los papeletas para que te guste.
Pero, Elena, o sigui, las cuatro temporadas, diguéssim...
Son antologías.
Això, una sí. Pregunta, és antologia.
No, no es una continuidad, siempre es la misma premisa, es una investigación policial, vale. Hay algo siempre ligeramente sobrenatural, no es bien miedo, hay un asesinato que se intenta resolver y siempre hay algún tipo de componente sobrenatural o místico que le da un poco de ese tono tan especial, pero es un thriller de manual. Olga se está poniendo muy nerviosa, está comiendo más panetones del que debería.
Sí, porque está trayendo las pasas.
Bueno, pero son los nervios.
¿En serio estás quitando las pasas? Sí, si lo llevas a ver, lo traigo chocolate.
L'any vinent, no passa res.
No passa nada.
Escolta, oye, però celebraste bien l'aniversari o no?
Jo a tope, sí. Yo no quito las pasas del panetón y veo 98 veces después allá en el Mestrí. Soy una persona normal.
Tu ets una campiona.
Soy una campeona.
Vinga, va, que d'HBO Max, que també podeu veure aquesta quarta temporada de True Detective,
15 de
15 de gener, anem ara a Apple TV Plus.
Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación. No te mueras antes de que llegue yo. Se prepara algo gordo.
La octava va a reunir y enviar la mayor flota aérea de la historia.
Una cosa gorda, pero...
Gorda, porque es de los productores de Hermanos de Sangre y de Pacific, que son dos de las series que tienen mejor puntuación en IMDb. Steven Spielberg al frente. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y pues es la historia real de un grupo de bombarderos estadounidenses que llevó incursiones en la Alemania nazi mientras lidiaban pues con condiciones gélidas, falta de oxígeno, es decir, un combate, imaginaos, durante la Segunda Guerra Mundial, en lo tecnológico los aviones no estaban muy desarrollados. No. Spielberg ya ha demostrado la capacidad para hacer buenas series bélicas en el pasado y esta desde luego es una de las más anticipadas, sí. Sobre todo viniendo de Apple, que ya sabéis que últimamente Apple hace poquitas cosas, pero las que hace las hace muy bien.
Doncs aquest 26 de gener.
O sea, tenemos 15 de enero tenemos True Detective, 26 de enero tenemos la sèrie de Los Amos de l'Aire.
I fixa't que ara passem a una altra plataforma, perquè si algú s'ho preguntava, hi ha sèries de Netflix, sí, i en aquest cas concret, Elena, és una que s'espera i hi ha moltes ganes.
Sí, sí, sobretot per als fans de la sèrie d'animació original, esta és una fecha obligada en el calendari.
The past. The future. It all gets mixed up.
Bueno, para quien no lo sepa, a ver, no os atragantéis.
Es que está, ¿qué
está pasando?
Mirar una peli. Sí, me encanta porque estoy en radio, Elena, pero estás viendo, ¿no?
¿Qué ha passat? Què he fet?
Escuchando el audio y es como si estuviera viendo la peli, ¿eh?
Sí, yo vaig
fent.
Lo que pasa es que la película de Avatar, que la dirigió Shyamalan, el director del Sexto Sentido, desgraciadamente no tuvo muy buena acogida entre los fans de la serie de animación original. Aclaremos que esto es Avatar, la serie de acción real que está basada en la serie de animación, que es un clásico del canal Nickelodeon, que se emitió entre 2005 y 2008. Desde que se emitió esta serie de dibujos animados, se ha convertido en un fenómeno, igual que lo fue Dragon Ball, es decir, esa es la magnitud, sí, del fandom.
De unido.
La película dejó como un mal sabor de boca Y Netflix lo que hizo fue comprar los derechos de la serie de animación y fichar a los creadores de la serie de animación para hacer la serie de acción real.
Y asegurarse que la cosa no va a ver.
Problemita, vale, que los creadores de la serie de animación se piraron del proyecto porque dijeron que Netflix no estaba respetando que ellos querían que fuese la serie. Total, por una parte está como ese miedito de que como los creadores ya no están involucrados pueda no ser un producto muy bueno, pero por otra parte tenemos lo que han hecho con One Piece, que es otro anime adaptado a serie de acción real que ha funcionado muy bien. Entonces está, yo creo que, el sentimiento dividido. La gente tiene muchas ganas de ver la serie de Avatar, que se estrena el 22 de febrero en Netflix.
Oye, ara que passem a Prime Video, Elena, jo no sé si tu saps, o sigui, com li està anant Prime Video, Mote, que tenia com aquesta curiositat.
Mira, justo hoy publico una notícia. Ei, sí. m'alegra que lo preguntes.
Recorda'ns.
Bueno, de momento, o sea, ellos no han dado un dato oficial de visionados, de visualizaciones de la gala, de la posgala, del magazine, pero sí que han dado datos de votaciones. Al parecer, en la última gala, más de 1 millón de personas votaron a través de la aplicación.
Una pasada.
Es una auténtica barbaridad. Y creo que eran, no sé si 100.000 o... Yo diría que son 100.000 millones de hashtag OT2023 en TikTok.
Barbaridad.
O sea, una auténtica barbaridad. Sí, ¿no? Una cifra récord de visualizaciones en YouTube. Es decir, hay mucha resonancia y mucho interés por el programa en redes sociales.
Y surtirá con... O sea, le va a dar la pena.
Yo estoy convencida de que lo van a renovar.
¿Dónde te podemos leer?
En Business Insider.
Meus. Article, avui ja, eh? Ja està, quan surts d'aquí, ja està penjat.
Mira, el publicava antes de venir aquí.
Pues veus?
Ben fet. Pim-pam.
I de Prime Video no ens movem perquè, sens dubte, aquesta és una imprescindible. Jo tinc moltes ganes.
Moltes ganes. Jo no m'he leído la novel·la, però solamente por el tema de la sinopsis... Boníssima. Por el tema de la sinopsis, a mi ja sabéis que cuando sale una tía...
Allà, amb personalitat.
Personalitat inteligente i un poc així mala gente, lo compro siempre.
Vinga, cap a on anem, no? Anem a veure aquesta...
Reina Roja.
Clar, alerta, perquè estàvem escoltant el petit tràiler, no? Aquest teaser.
Nada. No nos han dicho nada. Bueno, tú que eres lectora de la novela, ya está. ¿Qué tiene la protagonista?
No,
pues
tot.
Que es una tía súper inteligente, oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Y de hecho, la inteligencia que tiene pues la lleva a convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental. Lo que pasa es que, precisamente por toda esa condena de la genialidad, pues acabó convirtiéndose en su perdición. ¿Qué pasa? Que el hijo de un poderoso magnate aparece asesinado en su mansión y entonces la llaman a ella para que sea capaz de desentrañar todo este misterio.
Código, mira, Elena.
Vicky Luengo, que ya la vimos en Act Disturbios, es una tía muy carismática. Una novela de muchísimo éxito, un campañote que le van a hacer absolutamente espectacular, 29 de febrero en Prime Video. Si es que os digo que en enero febrero no vais a salir de casa.
I tinc, i tinc una pregunta. Prime Video ara penja les coses de mica en mica?
Depende del formato.
Perquè Richard, per exemple, només he pogut mirar 3 capítols.
Depende. Sí, sí. Hay algunas series que decide estrenarlas capítulo a capítulo, otras de golpe, bueno, depende.
Bueno, La Reina Roja, 29 de febrer de l'any vinent. Ara és el moment pels fans de la ciència-ficció, amb una sèrie que...
Complicada, eh? Complicada.
Que adapta un èxit literari. Tu tampoc la...
No. Jo això, no.
Res, eh?
Jo ciència-ficció.
Com es diu això?
Ai, el problema de los tres cuerpos. There are those who say we should not inquire too closely into who else might be living in that darkness. Claro, ¿qué pasa con esta serie? Es que Netflix se mete en cada jardín.
Bueno, unos jardines, calés, ¿no? Y llavors...
Se meten unos jardines preciosos. La buena noticia es que detrás de los creadores de esta serie son David Benioff y David Weiss, que os sonarán porque son los showrunners de Juego de Tronos.
¡Ah!
Es verdad que luego no terminó muy bien la cosa.
Pero va a comenzar muy bien.
Pero comenzó muy bien. Vale, entonces, ¿qué han cogido? Pues han cogido una serie, una de las mejores, diría que es una trilogía de ciencia ficción, del novelista chino Liu Cixin, muy conocido, que se llama El problema de los tres cuerpos. Son 3 novelas. Lo que pasa es que es una trilogía muy complicada. Habla de invasiones extraterrestres, de cómo el planeta está al borde del colapso, de cómo hay unos seres superiores que pueden ayudarles a apoderarse del mundo. Es decir, una serie muy compleja, y todos los que son muy fans de la novela dicen, es que no tenemos ni idea cómo van a adaptar esto, porque es inadaptable. El tercer libro, sobre todo, dicen que es inadaptable. Entonces, bueno, después de lo que pasó con Juego de Tronos, a lo mejor podemos podemos esperar unas dos primeras temporadas muy buenas, y luego la tercera pues a lo mejor no cumple las expectativas, pero de todas maneras se han dejado una pasta indecente. Es un fenómeno literario en toda regla, y oye, bueno, se estrena en marzo, da tiempo a leerse el primer libro.
Ah, mira, eso sí,
lo
el
dejo.
Problema de los tres cuerpos,
sí, el problema de los tres cuerpos, y...
uy
tampoco la verá Olga.
No, però què és de por, això?
Bueno, és oscura, és oscurita.
És oscura. Ah, és
llavors, de dia i acompanyada.
Sempre passant amb l'Helena Neira i l'Olga Vallejo, les sèries més esperades del 2024.
Com Panetone.
I com Panetone,
que sempre va millor.
Si em passes.
Hi ha dues opcions.
De què estem parlant? Perquè tela, el que vindrà aquest 2024.
Ai, esto es tocho, tocho, eh?
A veure, presenta'ns el.
El pingüino en HBO Max.
This is one of those moments. You gotta ask yourself, what kind of life do I want? The world ain't built for guys like us. That's why
ha dicho el pingüino de Batman, estaba a punto de decirle, no, el pingüino de este pub.
Es que, claro, he posat el pingüino i jo no en tenia ni idea.
O el pingüino de Madagascar.
Et dic una cosa, doncs em tira més el de Batman que els altres.
Sí, ara sí, ara
aquell
que
balla no el suporto, l'he hagut de veure no sé quantes vegades aquesta pel·li.
Sí, cae mal.
Jo tinc unes ganes també de veure aquesta sèrie.
Bueno, claro, es que este pingüino nos lo presentó, gracias, Olga Vallejo, se me había quedado un folio. Este pingüino nos lo presentó el último Batman, el Batman de Matt Reeves, de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, y teóricamente esta serie es la serie bisagra entre la primera parte de Batman, que se estrenó el año pasado, y la próxima entrega de Batman, que se estrenará teóricamente en 2025, aunque bueno, con el tema de la huelga sabéis que la cosa está complicada. Claro, estamos hablando de una cosa que está muy de moda últimamente, que es hacer series basadas en antihéroes, y el pingüino, como bien sabéis, es uno de los, de los grandes enemigos,
claro,
los enemigos
Batman.
Acerimos de Batman, aparte que es un Colin Farrell que está absolutamente...
Es el Colin Farrell. Pero en una de las primeras pelis de Batman, no, era el Joe Pesci. Sí,
era Joe Pesci,
sí,
pero...
Clar, yo el veía tan petit ara el pingüino que em dius Colin Farrell, sí, sí, y no me lo imagino.
Es Colin Farrell, muy caracterizado, pero muy reconocible también. Mm. O sea que bueno, yo tengo mucha curiosidad, no sé,
sí,
vosotras.
Y dius de Batman 2, que es llama
Robert Pattinson. Sí, sí. Robert Pattinson, que dicen las fans. Robert Pattinson.
Pattinson. Bueno, doncs estaré molt pendents d'aquesta estrena, que serà ja la tardor del 2024.
Jo, cualquier cosa que a Robert Pattinson me parece bien.
Sí.
Pero compro todo. Crepúsculo, compro también Harry Potter. Tot
el que faci. Harry Potter també, que ja entrega.
Tenet,
tot. I l'última sèrie així que hauríem de comprar, quina
muy
és?
Muy fan.
Sí?
De verdad, muy fan. Rapa.
Home.
Tercera temporada de Rapa.
Que ¿Ya? ¿La tercera?
La tercera ya.
Que Eso creo, es que funciona.
Que creo que es la última, pero es que ¿qué íbamos a hacer sin esta pareja?
Home, Mónica López.
Mónica López.
Escolta.
Y Javier Cámara.
Voy para allá. Hola. Pero seguro que es ella.
¡Epa! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor!
¿A dónde vas?
¿A ti qué te importa?
Soy guardia civil. ¿No sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa.
Amparo mencionó algo antes de morir.
Bueno, si decíamos que Reina Roja, una de las cosas que nos gustaba, que nos apetecía mucho, era estos personajes femeninos, inteligentes, pero también con cierta mochila personal, con problemas. Pues Mónica López encarna en Rapa precisamente uno de estos personajes. Es una inspectora de la Guardia Civil, que por circunstancias de la vida en la primera temporada se cruza en su camino el testigo de un aparente homicidio, que es un profesor de instituto que tiene ELA. Entonces, entre estas dos personas, entre Javier Cámara y Mónica López, se entabla pues una relación muy curiosa, porque Javier Cámara es un tío que está... Bueno, el ELA, desgraciadamente, no tiene cura. Es una enfermedad degenerativa muy fastidiada. Y aparte, Javier Cámara, el papel que hace no es particularmente simpático. Y por otra parte, ella, que se ha separado, que más o menos pues, tampoco tiene una vida demasiado ordenada, pero conectan muy bien los dos. Y aparte, son muy buenos investigando juntos. La segunda temporada yo creo que fue un giro maravilloso, porque incorporaron un tercer personaje, que es un chaval, bueno, de una familia desestructurada, pero que es un tío con muchas inquietudes y que acaba convirtiéndose un poco en el... en el ayudante de Tomás. Y en esta tercera temporada, imagino, si ya en la segunda temporada ya veíamos que la enfermedad de Tomás estaba empezando a dar signos ya de bastante graves, entiendo que en esta tercera temporada la enfermedad ya estará bastante avanzada, con lo cual va a plantear retos interesantes. La serie ya está terminada de rodar, se estrena a lo largo de 2024, no sabemos cuándo, yo que sea ya, por favor.
Home, sí, ¿no? O sigui, no hi ha encara més concret, sinó que...
No, no se sabe de momento, no se sabe en ninguna fecha, se sabe que es una serie que está funcionando muy bien, que ha gustado mucho, y yo de verdad que tengo muchísimas ganas, sobre todo por más series hechas aquí. Bueno, está en concreto, están rodadas en Galicia, en muchos sitios de La Coruña, y la verdad es que ellos dos lo bordan.
Sí, bueno, ¿no?
Mónica López y Javier Cámara hacen todo bien. Es que no hay ningún papel
que
hagan
mal. I és el que tu deies, aquesta complicitat que han guanyat entre els dos, no? Que és màgica. Sí. Vull dir...
I que no la tienen todos los actores. Es muy fácil ver series en las que te das cuenta de que los personajes no conectan, no tienen ese feeling que hace que las cosas fluyan.
Oye, Elena, que ens queden res, uns minuts, però no sé si t'ho vam comentar l'últim dia, perquè ja no me'n recordo, que vam coincidir les tres, però de Disney Plus, l'encargado... ¿Qué ens pots dir? Perquè tinc unes ganes de veure-la.
És molt maravillosa.
Un moment, què és El Encargado?
El Encargado és una sèrie que...
És una sèrie argentina protagonitzada per Guillermo Francella. No sé si acordáis del... Yo es que es otra de las películas que he visto una cantidad indecente veces, ya no pienso compartir cuántas. Es El secreto de sus ojos, que es la película argentina que ganó el Oscar.
Ah, sí.
Con Ricardo Darín.
Sí.
Y el amigo de Ricardo Darín que trabajaba con él en la fiscalía es Ricardo Francella, este señor con las gafas de pasta, ese tío que era como muy gracioso. Bueno, esto es un cómico mítico, mitiquísimo en Argentina, que todo el mundo le conoce, y es el protagonista de El Encargado. Y es esta serie con este humor ácido argentino, muy divertido.
I que bueno, i que va relacionar, perquè recordem que també vam parlar de Nada,
Nada,
no?
Con Robert De Niro.
Con Robert De Niro.
Nada, que la vaig començar a veure.
Què tal?
I la vaig acabar. O sigui, la vaig començar i la vaig acabar.
Ja tiene este, no? esta cosa desenfadada.
Bueno, i aquest capítol que tu deia, me recordo que tu ho vas dir, no? Que t'arriba al cor, no direm res més, però que l'encargado també apunta maneres, no? En la línia
sí, aparte es muy interesante las cosas que estás sonando a Disney Plus, pues haciendo cosas...
Sí, no,
bueno, tiene el documental de la Presley de la Navidad, pero luego tiene estas cosas...
¿Las vis?
No.
Yo le vis.
¿Y qué? Por favor. ¿Qué?
A ver...
Es como el Lola, ¿no?
Es intenso que Lola.
És documental d'un documental d'una hora i mitja.
Mira, s'haig de dir una cosa, molt lent, o sigui, un documental molt lent, se m'ha fet molt lent, amb el seu ritme i tot, però que són dos episodis només, jo em pensava que seria més, són dos episodis. I et queda, jo, de fet, em vaig quedar
amb ganes de... Sí, més. Que no facin segona temporada.
Sí, però molt lent. O sigui...
Però la pregunta és, ella adorna l'àrbol?
No...
O se l'adornen.
No, se l'adornen.
Entonces, se l'adornen.
Tu imagines que et facin allà totes...
Todo.
Sí.
Que te lo hagan todo, ha de ser molt avorrit.
A mi el que m'agrada és que fins a les 10 del matí, fins que no esmorza, no rep cap trucada. Ni res. O sigui, que el món s'atura perquè ella ha d'esmorzar.
Però un moment, a quina hora esmorza? Que clar.
O sea, a lo mejor a las 11.
I en matí.
O sea, de hecho, ella, yo recuerdo que, fíjate, cuando yo leía Lola, cuando vivía todavía con mis padres, recuerdo que ella decía que se me la levantaba muy tarde porque se acostaba muy tarde, porque sus hijos estaban viviendo en Estados Unidos, entonces hablaba con ellos por teléfono.
Això surt. Això surt també.
Deira. Información de interés.
Deira. Olga. Ai. Bones festes. Vinga, temps de notícies i tornem.
Chao, chao.